Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Quico Ramírez és un dels candidats més ferms a ocupar la banqueta del Centre d'Esport Sabadell en el lloc del destituït Toni Saligrat. El tècnic tarragoní ha passat per equips com el Gimnàstic de Tarragona, l'Hospitalet, el Castellón o el Wisla de Cracòvia, el que és la seva última experiència, primera a l'estranger, i ara es troba a l'espera de nous reptes. L'ex-arlequinat, recordeu, en el seu dia va jugar al Centre d'Esports, té ofertes per marxar a l'estranger, però veu amb bons ulls aquesta opció de tornar a la Nova Creu Alta, allà on va fer 18 gols en una temporada com a davanter, aquest cop, clar, com a entrenador. No és, això sí, l'únic candidat per suplir Toni Saligrat. El càsting està obert pràcticament des del primer moment en el qual s'anuncia el cessament del de Torrent i la direcció esportiva treballa per encertar en el perfil triat. En les pròximes hores, el Centre d'Esports presentarà una oferta econòmica per l'escollit i negociaran la seva incorporació. Si no es tanquen aquestes pròximes hores, optaran per una solució provisional per l'entrenador de demà, el que no acaba de preocupar en excés al conjunt sabadellenc, si bé fins i tot es podria tancar durant el dia d'avui aquesta incorporació. Avui és dimarts, 15 de gener del 2019, el primer dia després del comiat de Toni Saligrat. Un nou dia de reunions, de trucades, de moltes hores de pensar i poques de dormir abans de decidir qui agafa les regnes del Sabadell. De seguida expliquem noms que han sonat i motius pels quals Quico Ramírez està il·lusionat amb dirigir la nova arlequinada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Valorarem avui les opcions del Sabadell per suplir Toni Saligrat, també el comiat del valencià, la reacció experimentada pel bàsquet Pia a la Copa Catalunya, també una mica de bàsquet en cadira de rodes amb la gent del Global i la seva derrota a Múrcia, i molt de futbol sala. Per cert, també una miqueta de lectura. Avui qui ens recomanarà un llibre esportiu és el company de la xarxa, el sabadellenc Joan Barberà.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol cau per 3-2 a Anoeta en el partit que tancava ahir la jornada de primera divisió i ja sumen els de Rubi 7 derrotes en les últimes 8 jornades. El Girona negocia la incorporació del lateral dret del Leganés Raúl García. Arribaria a Montilivi amb la carta de llibertat del conjunt madrileny. Per contra, diversos mitjans apunten cap a l'interès del Barça per pagar la clàusula de rescisió del pitxitxí gironí d'Estuani. També sonen d'altres com Llorente o Giroud. Albert Ramos ha caigut eliminat a la primera ronda de l'Obert d'Austràlia davant de Fuxovics. El mataroní ha perdut en 4 sets contra l'hongarès. També ha caigut, en aquest cas, en 3 mànigues, Marcel Granollers davant el romanès Marius Copil. I Aleix Gómez, el sabadellenc, suma de moment una plena de victòries en els 3 partits que ha disputat el seu primer Mundial d'handbol. Ahir la selecció espanyola va patir més del compte per tombar el Japó per 26-22 amb un gol anotat per l'extrem dretà sabadellenc. El pròxim partit serà demà a 9:15 contra Macedònia en la quarta jornada d'aquesta lligueta. Després només quedarà l'enfrontament davant Croàcia.
Han parlat en les últimes hores
un ex-arlequinat, Joan Francesc Ferrer Rubi, després de la derrota de l'Espanyol ahir a Anoeta contra la Real Societat per 3-2.
Jo crec que he fet un partit molt digne fora de casa. Pràcticament les situacions que han acabat en gol han sigut les que hi han hagut. S'ha de reconèixer que els primers 20 minuts la Real ha estat molt millor que nosaltres. Nosaltres, al desajustar-nos amb els dos gols encaixats, jo crec que ens ha ficat una mica nerviosos. La Real s'ha vingut amunt i ha jugat un bon futbol, però a partir de llavors... A mi l'equip m'ha agradat molt.
I també ha parlat Munir a la seva presentació com a nou davanter del Sevilla.
Cuando llegué de las vacaciones el día 2, comuniqué al club que no quería renovar y ya de ahí pues me comentó que que le dijeron de arriba que no podía contar más conmigo y bueno, lo entendí. Yo seguí trabajando y tuve la suerte de poder venir antes aquí al Sevilla.
I a les xarxes socials.
L'autocrítica feta per l'exarlequinat ara a les files del conquense Adrià Parera. Com us dèiem ahir, el conjunt castellano-manxec arribarà a la nova Creu Alta diumenge, també amb un canvi d'entrenador, després del cessament d'ara fa uns dies, diumenge a la nit, de Luis Aillón. Així s'acomiadava d'ell el defensa de Castellbell i el Vilà. Això no és culpa d'un, és de tots, i ens sentim responsables d'aquesta situació. Molt dolgut per la notícia, gràcies per tot, míster, i molta sort en el futur.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la saltadora de presa sabadellenca, Ana Pinero.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Per sobre de les dues, en marxa l'Hotel Suís. L'endemà del comiat de Toni Saligrata, evidentment, no pot girar la informació cap a una altra banda que no sigui el càsting, la llista de candidats a ocupar aquesta banqueta lliure a la nova Creu Alta, ocupar aquest càrrec que deixa lliure Toni Saligrat. Sergi Garcés, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
La llista és llarga, això acostuma a passar.
Molt llarga.
Si bé és veritat que al ser a mitja temporada, la veritat és que això redueixi molt les possibilitats, tenint en compte el perfil que ja dèiem ahir que buscava el centre d'esports Sabadell. Dit això, l'última hora ens porta a parlar de Kiko Ramírez, l'únic nom que, com a mínim, ha sortit a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i que ara mateix està negociant amb el centre d'esports Sabadell. Evidentment, la direcció esportiva arlequinada no compta només amb un únic perfil, amb un únic entrenador. Malament aniria també si només tingués un nom sobre la taula, però ara mateix qui sona més força per poder suplir a Toni Saligrat és precisament el tarragoní, l'exdavanter en el seu dia i entre molts d'altres del Sabadell.
Així és, a més és amb el que hem pogut parlar al llarg d'aquest matí, les coses s'han de dir pel seu nom, i com dius, no és que sigui el millor posicionat, és que directament és amb qui s'està negociant a hores d'ara. De fet, com ha pogut saber Ràdio Sabadell, veiem ara també que els companys del diari Sabadell també ho apuntaven, petits serrells, gairebé serien matisos, detallets, que m'atreviria a dir que si ara ens haguéssim de jugar diners, Adri, si diem que s'ha de tancar les properes hores, no crec que la cosa es trenqui. Perquè hi ha predisposició per part del club, que ahir ja parlaven d'un entrenador, recordes que ho dèiem, eh? Un entrenador que conegui el grup, que hagi entrenat, que hagi estat rival. En cap moment es va dir que hagués entrenat al centre d'esports Sabadell, ho dic perquè un altre dels noms que més va aparèixer a les xarxes socials per part del públic o per part de la gent era: per què no el retorn de Miquel Olmo? De recordar que Miquel Olmo està a Croàcia,
sí, està
i per tant ara mateix no estaria en aquesta feina. I en segon lloc, perquè avui, parlant, evidentment, amb el propi Kiko Ramírez, no només amb fons del club, doncs ens asseguraven això, la predisposició del tarragoní és màxima per tornar a la que ell sempre ha considerat, a més ho hem sentit en alguna ocasió com a rival del Sabadell, casa seva. I amb un segon matís, que allò per mi és molt important, que és que Kiko Ramírez sempre ha parlat del seu any com a futbolista al Sabadell com la millor etapa que ha viscut vestit de curt. Per tant, aquest record no significa res, però anem a una part important que per mi sí que ho és. Tothom que coneix Kiko Ramírez com a entrenador, i aquests últims dies o aquests propers dies segurament tindrem oportunitat de sentir-ne veus autoritzades també al voltant de tant jugadors com companys de premsa que l'han viscut, no m'atreveixo a dir l'han patit, al revés, l'han gaudit, doncs parlant de que és un entrenador de tarannà molt afable al vestidor, que sempre sap gestionar bé grups i que ara m'atreveixo a dir jo també, Adri, és el que segurament es necessita per una situació com aquesta, a 18 jornades del final, no amb la temporada perduda, però amb aquell punt de, entre cometes, resignació de dir, si ja no arribem perquè no som a temps, mala sort, i per tant el que sí que es necessita és un entrenador que com a mínim pugui fer aquesta travessia, aquest trajecte, que queda fins a arribar al mes de maig. Si a més pot ser amb bons resultats, home, jo diuen en castellà, nadie la marca un dulce, no? Doncs no ho renunciarem, però és aquest perfil d'entrenador que podria caure més bé en un vestidor on ha coincidit també s'ha de dir, i és important, amb algun dels integrants que ara mateix composen aquesta plantilla del Centre d'Esport Sabadell.
Mira, per dir-ho ràpidament, després repassarem el currículum de Quico Ramírez, tant com a jugador com després també com a tècnic, però per dir-ho ràpidament, ha coincidit amb un altre tarragoní, recordem, és de Tarragona, i va entrenar al Gimnàstic de Tarragona, a l'Aleix Coc. Malauradament no podrà coincidir amb ell, tenint-lo a les seves ordres com a jugador, que està a plena disposició perquè tot just acaba de lesionar-se de gravetat, però sí que coneix de sobres l'Aleix Coc del seu pas per la banqueta grana, i just després, a les files del Centre d'Esports L'Hospitalet, va coincidir una temporada i mitja amb Valentín Merchan, que també era un dels fixos al conjunt riberenc. Ha plogut des d'aleshores, és veritat, però en les bones campanyes que va fer, sobretot la primera, Quico Ramírez, al capdavant de l'OSPI. Han sonat també molts noms al marge d'aquest. Han sonat, per exemple, des de Pablo Alfaro fins a Claudio Barragán, Josico, o un dels que estava sobre la taula, que era el de Manolo Márquez, un tècnic experimentat català, i que potser, veient el currículum que ha fet els últims anys, doncs ha guanyat un cert trenat, un cartell, un renom, podríem dir, diferent del que tenia fins ara. Les Palmes arriba per entrenar a tercera divisió al seu filial, però després debuta a primera divisió, tot i que va ser un pas fugaç de més i mig a primera, de 6 jornades. Istra a la primera divisió de Croàcia. I, en el cas de Manolo Márquez, es troba ara mateix a Tailàndia. Per tant, això ha estat el gran contratemps per esvair aquesta opció, perquè caigués l'opció de Manolo Márquez. Però, com diem, el de Quico Ramírez seria el nom elegit, però hi ha hagut d'altres que s'han tingut en consideració.
Sí, mira, si fèiem una mica la criba de gent que conegués el grup 3, la cosa se'ns quedava... Jo parlo dels noms que com a mínim he pogut veure, no sé si n'hi ha més, i que em disculpin si n'hi ha molts més. Però ha sortit Gustavo Siviero, ha sortit Manolo Márquez, ha sortit Quico Ramírez i ha sortit Miquel Olmo, per dir quatre entrenadors que coneixen el grup 3. Gustavo Siviero, jo m'atreviria a dir que està fora de les travesses. Com dius, l'altre dubte era Manolo Márquez. Aquí el debat era entre Manolo Márquez i Quico Ramírez, però en el moment que ens assabentem que Manolo Márquez està a Tailàndia treballant, home, això no ho feia impossible, però sí, per la urgència barra necessitat que pugui tenir el Centre d'Esport Sabadell a curt termini, ho feia una mica més complicat. I en el cas de Miquel Olmo, com ja hem comentat, doncs la seva feina ara a Zagreb també, tornem-hi, ho feia poc més que complicat. Per tant, si fem només aquest filtre, el nom està fet, però, com dius, han aparegut des d'entrenadors com Carlos Terrazas, com Claudio Barragán, Pablo Alfaro, fins i tot he vist en algun lloc Àngel Gómez, és a dir, entrenadors de tot tipus, de tots els perfils, evidentment amb una característica en comú, la majoria d'ells, que estan a l'atur ara mateix, perquè si no la cosa és un impossible, i jo crec que en alguns casos, com passa molt sovint en aquestes situacions, al final és qui hi ha a l'atur, i comences a veure quins entrenadors coneguts estan ara mateix a l'atur i que tenen experiència, i et surt, bé, encara em sembla prou curta aquesta llista pel que podria ser candidats a ocupar una banqueta com la del Centre d'Esports Sabadell. Però, insistim, no sé com acabarà la negociació, que tot sembla que està prou ben encarrilat i prou ben encaminat, però hi hauria alternatives. De tota manera, m'atreviria a dir el que et deia al principi, que aquí Quico Ramírez, si no passa un autèntic daltabaix, serà qui porti l'equip ja no m'atreveixo a dir aquesta setmana, però a curt termini segur del Sabadell.
Reitero, Quico Ramírez, un tècnic que de seguida repassarem el seu perfil allò de manera més acurada, però que l'última experiència l'ha tingut a l'estranger, en un dels històrics del vell continent com és el Wisla de Cracòvia, però que a hores d'ara doncs es troba aquí, es troba a Catalunya esperant un nou repte. Un Quico Ramírez, per exemple, que el vèiem al miniestadi aquesta mateixa setmana veient precisament futbol de segona divisió B, grup 3, veient un Barcelona B Alcoyano, que viu a Tarragona. Això també afavoriria una miqueta respecte d'altres opcions que ha pogut tenir el tècnic català el fet de no moure's de casa, perquè al cap i a la fi no seria ni la primera ni l'última vegada que veiem, per exemple, un tècnic de Tarragona que viu a Tarragona, entrena al Centre d'Esport Sabadell i va pujant i baixant. Per exemple, Dani Asso, ho vam explicar, era una autèntica bogeria, viu a Jaca, a Osca, i entrena al Teruel, que són 300 i escaig quilòmetres, no cada dia, perquè entrena a Saragossa, però malgrat tot ja estem parlant d'hora i mitja per anar, hora i mitja per tornar sempre. Per
tant, són 100 i escaig quilòmetres, no són 300 i escaig, però són 100 i escaig quilòmetres cada dia.
Déu-n'hi-do, també, déu-n'hi-do. Doncs això afavoriria també l'opció de Quico Ramírez, no hauria de moure's de casa per poder entrenar. El fet de ser casa seva també al Centre d'Esport Sabadell per la seva experiència com a futbolista fa que sigui un repte que l'il·lusiona. Veu amb bons ulls aquesta oferta bàsicament per això, perquè va jugar al Sabadell i va gaudir del seu millor any com a futbolista a Sabadell. Repassarem també números d'ell, però 18 gols en una temporada no li recordo fer a massa davanters aquí al conjunt arlequinat, i ell ho va fer a la temporada 96-97. I fins i tot un afegit: coneix la plantilla, com dèiem, perquè ha coincidit amb alguns, amb Aleix Coc i amb Valentín, però al marge d'això, perquè porta ja anys en el món del futbol de la zona del Llevant, també ha entrenat, per exemple, al Castellón, i per tant, coneix a futbolistes, coneix de quina pasta estan fent, i la veritat és que tant en el capítol humà com en el futbolístic estaria convençut que li pot treure suc a aquest Sabadell 2018-2019, Quico Ramírez. S'ha de dir també que l'ex del Wisla de Cracòvia, entre d'altres, tenia ofertes per marxar a l'estranger. Continua tenint-les. El que va és que no acaben de fer-li tant el pes. N'ha tingut d'altres de segona divisió B. També és veritat que no ha arribat a concretar-se perquè Quico Ramírez està il·lusionat en venir al Sabadell per tot això que hem dit fins ara, perquè tot el pack gairebé estaria doncs molt en la línia de poder arribar al Centre d'Esport Sabadell, i diferent seria que qualsevol altre club de la geografia espanyola intentés contractar-lo amb el que implica marxar de casa, etc, etc, etc. Dit això, el perfil que havia traçat el Sabadell, perquè coneix el club, coneix la plantilla, coneix el grup i ja té certa experiència, tot això reuneix perfectament el que buscava, i fins i tot per una manera de ser i una manera d'entrenar i de gestió de grup, no?
Sí, sí, és el que estàvem comentant, és aquest perfil d'entrenador doncs afable, gestor, sobretot gestor, eh? Ara algú dirà, és que esteu ja donant per fet... No, jo feia un similar fa un moment aquí fora. Imagineu-vos el que suposa per un vestidor que ha patit al cap i a la fi una decisió com la que ahir es va viure al Centre d'Esport Sabadell, que ara t'entrés un perfil
sergent, no?
Mourinho, allò que ara que vingués a revolucionar-ho, a part que vingués amb exigències esportives que el club no es pot permetre, també ho hem de tenir present, i per tant jo crec que reuneix tots aquests elements que, com estaves dient, a més en el sentit majoritari, no dic absolut ni unitari, però sí majoritari de l'afició del Sabadell, segur que cau bé la decisió de que al final acabi sent un ex de la casa el que torni per fer-se càrrec de l'equip, i a més en una situació complexa com la que es pot estar vivint en aquest moment. Sí que s'obre una segona finestra, però això ja la veurem. Si tots els actuals components de la plantilla del Sabadell acabaran o no superant aquest mercat d'hivern, perquè ara queda veure aquelles peces que potser amb Toni Saligrat estaven trontollant o que se'ls havia obert la porta d'una possible sortida, si la continuaran agafant, o d'altres que tenien potser la certesa de quedar-s'hi, si no acabaran seguint el camí de sortida un cop s'han quedat, podríem dir-ho així, que no sé ni molt bèstia, però amb el seu referent dintre del vestidor. I em refereixo clarament a algun jugador en concret que ha vingut de la mà, literal,
sí, avalat,
de Toni Saligrat, i que aquest estiu es va parlar molt de que si no arriba a ser per Toni Saligrat no haguessin vingut al Sabadell. Queda, com a mínim, la pregunta oberta de què pot passar amb algun d'aquests integrants de la plantilla de l'Aquinada, però ja et dic, això serà un segon problema. Anem a solucionar primer el més immediat, sí, que perquè demà toca tornar a la feina, i ja veurem què passa amb els de després.
Doncs estarem atents de si es tanca o no durant el dia d'avui aquesta negociació amb Quico Ramírez, qui podria ser el futur entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Després, un cop ja es confirmi qui és el relleu de Toni Saligrat, pensarem també en clau de mercat de fitxatges, i també, per què no dir-ho, com queda la tresoreria del Sabadell, que evidentment quan has d'acomiadar a un entrenador i fitxar-ne un altre, doncs queda un pèl trastocada.
Fins a l'últim euro, que és el que diu el contracte, i això res a discutir, el que està signat s'ha de complir, i en un primer moment, si no ens han enganyat, tant Toni Saligrat com Jaume Ferrer, el seu segon
preparador
físic,
sí,
han liquidat tot el que tenien assignat fins a aquest proper 30 de juny, per posar aquella data magnífica.
Doncs pendents de @RadioSabadell al Twitter, un cop es confirmi la notícia, per saber si és Quico Ramírez o qui dirigeix demà, en el dia de retorn a la feina, l'entrenament del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres el que fem és repassar el perfil com a jugador, però també com a entrenador, de Quico Ramírez. Un Quico Ramírez que, com dèiem, és exarlequinat, que té 48 anys i que té ja força experiència a les banquetes, sobretot del futbol català, però també de fora de les nostres contrades. Tot va arrencar a la Pobla de Mafumet el 2010, al filial del Gimnàstic de Tarragona. Allà va estar-s'hi fins al 2012, quan va alternar amb Salamero la banqueta del Gimnàstic de Tarragona. Va arribar al conjunt del nou estadi l'any 2012-2013 i va dirigir 8 enfrontaments amb una victòria, 4 empats i 3 derrotes. Segurament, pel que més se'l coneix a Quico Ramírez és per la seva etapa al centre d'esports L'Hospitalet, on va treure molt de profit al conjunt riberenc disputant un playoff. Va arribar al conjunt de la Franja Vermella l'any 2013-2014. Ho va fer a mitja temporada, també. No havia passat tant com ara, que portem ja 20 partits disputats, però sí que se n'havien jugat 8. Martín Posse no havia quallat a l'Hospi. Va agafar el relleu Quico Ramírez i va fer gairebé una reacció espectacular que va dur al conjunt hospitalenc a la segona plaça final, amb 68 punts, disputant, per tant, la promoció d'ascens. Aquell any, 2013-2014, l'Hospi eliminaria a la primera ronda del playoff a un gegant del futbol de casa nostra, com és el Càdiz. A la segona ronda es va desfer també de la Olla Lorca i només el Leganés, ara a primera divisió, va deixar l'equip de Quico Ramírez sense ascendir al futbol professional. A més, en una última eliminatòria molt ajustada, 1-0 a Butarque, 1-1 al nou municipal de l'Hospitalet, el que es coneix malament com la feixa llarga. El segon any de Quico Ramírez a l'Hospi no va ser tan profitós, malgrat tot, novena posició i amb molt bon registre, 54 punts per l'Hospi, que en un any normal potser hagués significat quedar un pèl més amunt a la classificació, i des d'allà la següent experiència del tècnic tarragoní va ser el Club Deportivo Castellón, baixant un graó, però això sí, marxant a un dels grans del futbol de casa nostra, tercera divisió. També se'l recorda molt d'estima a Castàlia, on també va fer gran temporada. Tot plegat va acabar amb Quico Ramírez dirigint la temporada 2016-2017 al Wisla de Cracòvia. 38 enfrontaments dirigits al conjunt polonès, com dèiem abans, un dels grans del futbol de l'Europa central i sobretot de Polònia. Només cal entrar al seu perfil de Twitter, @enkikos, per adonar-se de com va deixar també empremta el conjunt polonès, veient com més d'un cop ha felicitat les festes, ha fet alguna que altra interacció amb gent de Polònia i les respostes són una constant. Un entrenador actiu també a través de les xarxes socials i que, com diem, ha fet carrera al futbol internacional a Polònia. Tenia més ofertes sobre la taula d'altres països, tant europeus com asiàtics, però sembla que està negociant amb el centre d'esport Sabadell i que està molt, molt encarrilat l'acord a l'espera de si aquests últims arrells acaben per tancar-se. Tot això pel que fa al Quico Ramírez, entrenador, però heu llegit a través de les xarxes socials que Quico Ramírez és exarlequinat i que guarda un molt bon record del centre d'esport Sabadell. Això sí, hem de remuntar-nos a un parell de dècades més enrere i, per tant, segurament només els més nostàlgics recorden el pas del tarragoní per la nova Creu Alta. També, com a jugador, va encetar la seva carrera, igual que com a tècnic, al conjunt gran, al Nàstic de Tarragona. A casa seva va estar-se unes quantes temporades, des del 89 que va debutar fins al 96, que va marxar de Tarragona precisament cap a Sabadell. La temporada 96-97 és l'única de Quico Ramírez com a jugador del centre d'esports. 3.000 minuts rodons va disputar amb la samarreta arlequinada i, atenció, va fer 18 gols, el millor registre de tota la seva carrera del davanter tarragoní a les ordres de Paco García Llamas. De fet, tot i que el Sabadell no va fer una gran temporada ni molt menys, va ser el segon màxim golejador de la categoria del grup 3 de segona divisió B, només un tal Diego Rivera, aleshores al Figueres, però que després va acabar jugant, entre d'altres, a l'Espanyol. A primera divisió va superar amb 23 gols les 18 dianes de Quico Ramírez al centre d'esports. D'aquí va marxar cap a Màlaga, no a la categoria que segurament tots tenim al cap quan parlem de l'equip de la Rosaleda, sinó que estava en un mal moment i el Màlaga estava a segona divisió B en aquell moment, però això sí, va aconseguir el títol de Lliga i ascendir de categoria amb Quico Ramírez com un dels integrants d'aquest aquest conjunt malagueny. Ceuta, Cartagonova, encara no es deia Cartagena, i Novelda van ser les últimes places de Kiko Ramírez per sumar un total de 224 partits jugats a la categoria. Per tant, Kiko Ramírez, si el Sabadell buscava un perfil que conegués el grup 3 de segona B, aquest el coneix tant com a entrenador, amb l'OSPI, amb el Nàstic de Tarragona i també com a futbolista.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
D'aquestes negociacions dependrà qui agafa la nau arlequinada demà en el primer entrenament de la setmana del cicle que portarà diumenge, recordeu, 5 de la tarda, a jugar el primer partit de la segona volta a casa al Centre d'Esport Sabadell. Sabadell-Conquense, diumenge a la nova Creu Alta, amb nou entrenador tant al conjunt local com al conjunt visitant. Divendres en parlarem amb l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, perquè hi ha precedents, i ja és ben curiós, però hi ha precedents d'un partit en el qual tant el Sabadell com el seu rival estrenaven entrenador. Sembla prou clar que diumenge hi haurà nou tècnic. A l'espera, com diem, de si aquestes negociacions avancen cap a una banda o cap a l'altra, veurem ja el nou tècnic dirigint la nau demà, o si és una solució provisional durant un dia d'entrenament per guanyar una miqueta de marge en aquestes negociacions. Sigui com sigui, avui, com dèiem en començar, és el primer dia després del cessament, de la destitució de Toni Celigrat, amb el qual hem pogut conversar uns minutets també. Avui el tècnic de Torrent té previst acomiadar-se de la premsa i de retruc de tots vosaltres, de tots els arlequinats al llarg d'aquesta setmana, encara per confirmar, però probablement dijous el tècnic de Torrent, el ja, encara que soni un pèl estrany, exentrenador del Centre d'Esport Sabadell, farà una roda de premsa. En teoria s'ha de concretar encara aquí a Sabadell per, com diem, acomiadar-se de tot plegat i també donar la seva versió dels fets. Aquest comiat sempre és un plat de mal gust després d'una destitució, però per poder escoltar també les últimes paraules aquí a Sabadell de Toni Celigrat. 3 minutets i arribem a 2:45 de la tarda, per tant creuarem l'equador del programa. Fem una aturada en el camí després d'aquesta última hora farcideta que ens ha portat a parlar del mercat de fitxatges del Centre d'Esport Sabadell. Segurament en una línia en la qual fa un mes no ens haguéssim imaginat, en la de l'entrenador i no pas en la de reforços pel terreny de joc del Centre d'Esports, que queden encara dues setmanes i tindrem temps de sobres per parlar-ne. El que fem és una aturada en el camí, agafem aire i parlem de seguida amb la gent del Bàsquet Pia, amb la gran reacció que han experimentat les últimes jornades, que els ha portat de la cua de la classificació a la mitja taula de la Copa Catalunya de Bàsquet.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació, John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc segons i creuem l'equador del programa. Avui hem de parlar de futbol sala, hem de conèixer també quina és la recomanació literària que ens porta el Joan Barberà, el periodista sabadellenc de la xarxa. De seguida us explico les novetats, l'última hora del Global Bàsquet, cinquè classificat ara mateix a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, però anem a saludar el tècnic del Bàsquet Pia, anem a parlar una miqueta del món de la cistella i d'una reacció que bé s'ho val, anem a parlar de la Copa Catalunya i amb Jaume Prat. Parlem de bàsquet ara aquí a l'Hotel Suís, parlem de la reacció experimentada pel Bàsquet Pia Sabadell, que la veritat és la demostració segurament més fidedigna de la igualtat que hi ha ara mateix en el seu grup de Copa Catalunya masculina. L'equip Escolapi és el setè classificat després d'haver reaccionat, com diem, amb una sèrie de victòries que l'han situat a la zona còmoda, encara que sospito que ara el proper protagonista ens dirà que això és molt dir, això de zona còmoda, veient com es troba la classificació. Jaume Prat, entrenador del Bàsquet Pia, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs?
Clar, si agafes la classificació fa 3-4 jornades i l'agafes ara, sembla una altra classificació, però és que està tot tan ajustat.
Sí, sí, de fet el nostre grup, com dius tu, hi ha molta igualtat i de fet ara encarem la dotzena jornada i encara no s'ha trencat la classificació, o sigui que t'has de donar la raó, sí.
Mires la classificació i per fer-nos una idea, perquè l'audiència s'acabi d'ubicar, per exemple, la S, que és 6è, té 5 victòries i 7 derrotes. Si marxes molt més avall, el desè classificat és el Castellà i també té el mateix balanç de 5 victòries i 7 derrotes. Per tant, aquí hi ha un grup de 5-6 equips que esteu empatats, entre els quals el Bàsquet Pia, que ha reaccionat, que també una bona demostració de la competitivitat de l'equip segurament siguin el bàsquet a baraix, perquè ara mateix, tot i haver perdut dos partits més dels que heu guanyat, teniu 6 punts més a favor que no pas en contra, i per això esteu tan amunt a la classificació dins d'aquest grup. Clar, tot ve de la reacció experimentada les últimes setmanes a nivell de resultats, però entenc que també a nivell de joc.
Sí, nosaltres teníem clar que vam començar de manera discontínua, tant en treball com en joc, i a la que teníem clar que quan haguéssim tingut regularitat i acumular minuts de jugar junts, doncs els resultats sortirien. És veritat que vam encarar dos partits abans de la parada de Nadal, que teníem un bon joc, teníem bona circulació, teníem bona dinàmica, i les vacances ens van parar una miqueta. Però, estem en un bon moment ara.
Al final, la sensació que dona des de fora és que a nivell de resultats el Bàsquet Pia ha anat una mica a batzegades, perquè no va començar malament, després va passar per una mala ratxa, i recordo d'haver parlat també aquí en directe a l'Hotel Suís amb tu i amb alguns dels teus jugadors i preguntant si trobàveu què és el que estava fallant perquè el Bàsquet Pia hagués entrat en dinàmica negativa, i en canvi ara de nou una altra vegada aquesta ratxa que comentes de dues victòries còmodes, l'última per un puntet de diferència, 76-75 contra el Sant Cugat, però vaja, el que comento, no sé si és una qüestió de regularitat o què és el que ha fet que hagi anat molt a dinàmiques al Bàsquet Pia aquesta temporada.
Sí, com tu dius, l'esport va per sensacions i per tant per dinàmiques. Llavors, quan el jugador sent bé i disfruta jugant, doncs pots treure els resultats més fàcils que vinguin. I és el que les lectures. Quan hem tingut problemes de jugadors tocats, de problemes de tenir gent als entrenaments i tal i qual, doncs hem baixat. I ara, doncs, bé, portem una dinàmica de 2 mesos molt bona i l'hem d'aprofitar.
Vista en perspectiva, ja a posteriori, no sé si mantenir la serenor quan l'equip va estar a la part baixa de la classificació va ser clau per no despenjar-se i per poder reenganxar-se una altra vegada.
Sí, sens dubte. Nosaltres tenim molt clar quina és la nostra lliga, quin és l'objectiu que ens planteja l'entitat, i fins al final hem d'estar en posició per complir els nostres objectius, i el nostre objectiu és no baixar de categoria.
El partit d'aquesta última jornada va ser, per la mínima, la victòria, 76-75. D'aquells partits que potser fa dos mesos haguessin caigut de l'altra banda?
Sí, és possible. És possible. Ja et dic, per nosaltres valorem molt les dinàmiques. Llavors, quan tens una dinàmica negativa, les coses no s'estan tan bé i probablement als finals ajustats doncs, tens més possibilitats de tacar paperent. Per sort, en aquest moment ens trobem en un altre moment, no? Vull dir...
Toca, a més, un duel directe ara per tot, de proximitat, perquè és contra el Castellà, i també per classificació, perquè encara que la Pia sigui setena i el Castellà és desè, és el que comentàvem, dins d'aquest vagó de mig camí, podríem dir, entre la part alta i la part baixa, tots dos sumen 5 victòries i 7 derrotes, per tant, d'aquells partits que, clar, dir això amb una classificació tan ajustada és gairebé com dir cada setmana, no? Però d'aquells partits claus per intentar obrir aquest forat que entenc que comentaves ara, que és una de les idees de la temporada, intentar distanciar-se de la part perillosa.
Sí, sí, està clar. Aquesta lligueta de 5 equips que estem amb el mateix balanç, doncs sí, són claus. A la que guanyi un equip, doncs, un enfrontament directe, doncs, se'n va cap a dalt. Nosaltres ara ens ve Castellà, després ens ve el primer partit de la segona volta, que és AS, que és un altre equip que està, diguem, en aquesta lligueta de 5 partits guanyats, 7 perduts. I bé, si els tirem endavant, doncs ens veurem a la classificació allà on volem estar.
Veient com ha anat la cosa les últimes setmanes, què et diu el Nas sobre aquests dos partits? Com arribeu de moral, de joc, d'efectius també, per què no dir-ho, que al final també és clau?
Sí, tenim jugadors tocats, però ja et dic, nosaltres creiem molt en la dinàmica, estem entrenant bé, estem positius, ens ho passem bé jugant, i a partir d'aquí som optimistes de que els rodats ara. Som l'escola Pia Sabadell i hem de treballar cada partit, si no...
Ja que parlem del proper rival i que és un duel, com diem, que gairebé Sabadell i Castellà són a tocar i, per tant, vulguis o no, no sé si hi ha aquell punt de rivalitat, però sí de coneixença, no? De conèixer les dues plantilles moltíssim. Què destacaries més del bàsquet castellà?
El Castellà té una línia exterior molt talent. Té molts punts a les mans i els poden produir doncs va sobre bot, amb tir exterior, de cara a aro, finalitzant, tenen molt potencial. La nostra idea és aquesta, intentar reduir els esports d'inversió anotadora i a partir d'aquí doncs competir i arribar a un final on tinguem emocions.
Per anar acabant i valorant una miqueta la Lliga en general, comentàvem el tema de la igualtat que hi ha, AS, Bàsquet Pia, Sitges, Ploms, La Salle, Reus i Castellà, tots 5 amb 5 victòries, hi ha només una, el Círcul Cotonifici de Badalona i també el Bàsquet Molins, per tant tot està molt ajustat. Preveus que en algun moment, ara que som a punt de creuar l'equador de la competició, aquesta es trencarà? Hi haurà algun moment en el que s'obri alguna escletxa, sigui més amunt o sigui més avall? O creus que això serà una mica la tònica predominant, en el sentit que com tothom es deixa partits contra tothom, al final aquesta igualtat es mantindrà?
Ara jo, bueno, pronosticar sí que puc fer un pronòstic, eh? El tema és que està molt obert. Sí que els empenyaments directes amb aquesta zona de la classificació on els balanços són molt similars, els enfrontaments directes doncs tenen molt més valor. Jo crec que les properes jornades, 5-6 jornades, jo entenc que la Lliga agafarà una altra volada, no?
I ara sí, la última, Jaume Prat, entrenador del Bàsquet Pia, pensant ja només en clau sabadellenca, només en clau Bàsquet Pia, clau aquest tram de competició precisament per si es trenca, que quedi l'equip per la part alta de la classificació, no? Clau per tenir un objectiu que és molt clar, més a tocar o com a mínim sense tants patiments com altres temporades.
Sí, està clar que quan més partits arrastrem i quan més podem allargar doncs, la dinàmica de bons resultats, doncs òbviament, doncs, millor per nosaltres. Ja et dic, el nostre objectiu és arribar a final de temporada amb opcions de complir el nostre objectiu. Si ho aconseguim abans, doncs molt millor. Si ens veiem a un altre lloc de la classificació on ens faci més il·lusió, doncs també. Però nosaltres estem preparats per competir fins a l'últim partit de Lliga i ja veurem.
Doncs vam estar preguntant-vos quan hi havia dinàmica negativa i era de justícia. També parlar ara que heu aconseguit girar tot el mitjó sencer, aconseguir aquesta inèrcia positiva i veure que després de dues victòries còmodes, plàcides, el canvi d'any, el 2019, doncs potser amb un pèl més de patiments, amb aquest triomf que comentàvem per la mínima 76-75 contra el Sant Cugat, però no ha canviat aquesta dinàmica positiva i nosaltres que ens n'alegrem. Jaume Prat, entrenador del Bàsquet Pia, a intentar allargar al màxim aquesta bona ratxa de resultats. Una abraçada, sort.
Moltes gràcies i gràcies pel suport.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at,
and you can't beat that with a bat. No deixem encara el món de la cistella perquè el Global Bàsquet és cinquè a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes després de la derrota 62-41 a la pista de l'UCAM Múrcia. Les tres baixes que arrossegaven els sabadellencs es van notar el primer desplaçament de l'any a terres murcianes. Així ho explica el jugador del Global, Adrián Lorenzo.
Viajamos con siete jugadores, seis jugadores, de los cuales solo teníamos a dos grandes, yo y un compañero más. Y claro, ellos jugaban con cinco grandes y a la hora de defenderlos pues trabajo un poco difícil.
Per pensar en el futur després d'aquesta derrota amb tantes absències, aquest dissabte reben els sabadellencs la Beconsa Ferrol, el tercer classificat, buscant el que seria el primer triomf local de la temporada. L'objectiu del Òscar Trigo és millorar sobretot el percentatge d'encert de tir, de llançament, per tenir opcions de victòria.
Estamos ahora mismo con un porcentaje de tiro bastante bajo y es algo que tenemos que trabajar. En los entrenamientos estamos trabajando mucho volumen de tiro para ir poco a poco mejorando eso, pero claro, eso se nota de cara a la canasta. Si nosotros tenemos un 40% y otro equipo ya tiene un 50%, pues claro, va a ganar el que tiene 50%, está claro.
I tot perquè dins del vestidor són conscients que cada cop tenen menys marge per anar tranquils en la lluita per la permanència. Adrián Lorenzo parla del rival d'aquest Abeconsa Ferrol gallec com un equip experimentat.
Es un equipo duro que sabe de muy veteranos. La mayoría son veteranos que ya saben a lo que juegan, también tienen un par de jugadores jóvenes, pero que bueno, saben a lo que juegan y es un equipo difícil, es un equipo duro que no suelta el partido hasta el último momento y lo pelea hasta el final y que al final acabará ganando el que más ganas de hecho.
Un Adrián Lorenzo, per cert, que just abans de fitxar pel Global Bàsquet va defensar els colors d'aquest Abeconsa Ferrol, amb la qual cosa coneix de sobres qui serà el seu pròxim rival i serà també un partit especial per ell. El duel arrencarà dissabte, horari habitual, 6:45 de la tarda, al Pavelló del Nord.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Sabadell Nord y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suís.
I a tot això, avui el que hem de fer és recomanar-vos la lectura d'un company periodista. De tant en quant, els dimarts aquí acostumem a passar per la biblioteca de l'hotel a veure quins llibres trobem. Són poquets, però cada vegada són més i a través de Twitter us els recomanem. A través d'un fil vas encetar tot això. L'Aleix Pariser, des de RAC1, amb un parell de recomanacions. Darrere d'ell va venir el company de Barça TV, Xus Carrillo, tots dos sabadellencs, i avui ampliem aquesta biblioteca amb el Joan Barberà.
Hola, sóc el Joan Barberà, company de la xarxa de comunicació local i m'agradaria recomanar-vos la lectura del llibre
La biblioteca de l'hotel. Títol del llibre:
Educant campions, 16 eines per ajudar joves esportistes.
Autor:
Josep Llopart.
Editorial:
autoeditat.
Any de publicació:
2017.
Preu:
12 euros.
Breu resum:
amb una experiència de més de 30 anys com a entrenador, Josep Llopart explica que Educant campions no vol ser un manual d'entrenament, sinó una eina més perquè l'entrenador la treballi amb els seus esportistes, escollint quin capítol és el més convenient a cada moment.
El llibre que us vull recomanar és Educant campions, 16 eines per ajudar a joves esportistes. És un llibre de Josep Llopart, que és entrenador de tennis de taula i responsable de projectes de la Federació Catalana d'aquest esport. Porto gairebé 30 anys en el món del tennis de taula, actualment al Club Natació Sabadell, i la meva passió, la meva il·lusió per l'esport fa que us recomani aquest llibre, que és una eina perquè l'entrenador treballi amb els esportistes, amb els joves esportistes. És un llibre que escriu algú vinculat al tennis de taula, però és un llibre per tot tipus d'esports. Es pot posar en pràctica en esports d'equips, en esports individuals, i per tant és una eina, doncs, que pot ajudar molt i molt als joves esportistes i també, sens dubte, als entrenadors, fins i tot als pares, les mares, els familiars que segueixen a les seves filles i als seus fills arreu de l'esport, en les diferents competicions, ja siguin escolars, ja siguin federades. I és un llibre molt i molt interessant, molt recomanable. Per exemple, pots trobar crítiques de Pep Marí, psicòleg destacadíssim, que estava en el seu dia al Centre del Rendiment de Sant Cugat del Vallès, recomanant aquest llibre. Per tant, jo el recomano molt, molt, als entrenadors de tot tipus d'esports, als pares, a les mares, als familiars. Aquest Educant Campions, de Josep Llopart, 16 eines per ajudar a joves esportistes. Hi ha molts capítols, i capítols molt interessants. Per exemple, hi ha el de la regla del 3, que és molt divertit, no? I que fins i tot algú podria ser campió del món de qualsevol esport amb la regla del 3. Si jo guanyo aquell en el seu dia va guanyar a l'altre, per tant, vol dir que jo puc guanyar a tothom, no? I en el món de l'esport, la gent que portem anys i anys sabem que la regla del 3 no existeix, perquè cada partit un ha de treballar, un ha d'esforçar, un ha de tenir bona actitud per guanyar, no? I la regla del 3 és molt divertida. Una de les coses que destacaria també del llibre és que hi ha moltes emoticones. Es parla molt en un idioma d'emoticones i està ple. Per tant, és molt didàctic per entendre per als nens i les nenes amb les diferents emoticones que hi ha en aquest llibre. Per tant, podríem dir que no és un llibre per llegir, sinó és un llibre per utilitzar. També hi ha un altre capítol destacat, que és el de les excuses, no? Perquè hi ha mil i una excuses quan algú, doncs, perd un partit, que si no, avui no tenia un bon dia, avui no he jugat bé, en comptes de reconèixer que l'altre ha estat millor, que l'altre s'ha merescut guanyar, no? El tema de les mil i una excuses es veu molt, molt en el món de l'esport, infravalorar el que fa l'altre, no? Per tant, la recomanació del dia, la recomanació que us faig, és aquest llibre, Educant Campions, 16 eines per ajudar a joves esportistes, de Josep Llopart.
L'afegim a la biblioteca de l'Hotel Suís amb els dos que ens va recomanar l'Aleix Pariser i també amb el que ens va aconsellar llegir el Xus Carrillo sobre Miguel Indurain. Per cert, el Centre d'Esports Sabadell ha fet un tuit ara mateix, res a veure, estigueu tranquils amb el tema de l'entrenador. Avui el conjunt arlequinat ha superat la xifra dels 2.300 socis. Informa l'entitat arlequinada que se supera de llarg la màxima xifra a segona divisió B, que el club la situa en els 1.986 socis i especifica que després no compta amb els abonaments que venien del futbol base, de les famílies, dels propis jugadors, i per tant estaríem en quant a aficionats, abonats que han pagat el seu carnet en màxims aquesta temporada, superant, com diem, avui mateix la barrera dels 2.300 socis. Fem una aturada en el camí, gairebé 3 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda, i de seguida tenim per aquí el Marc Pijuan parlant de futbol sala. Hem de comentar, per exemple, l'actualitat de la segona B i de la tercera masculina. No va jugar el Natació Sabadell, sí que va fer l'Escola Pie, també el grup Zarraona un graó per sota, i també pel que fa al futbol sala femení, el Femisport Amics del Pou Nou Escorial i el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro. Re, un parell de minutets i de seguida futbol sala aquí a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13
cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Sí, el Toni González, amb les claus a la mà, tancarà les portes de l'Hotel Suís d'avui, d'aquest dimarts 15 de gener del 2019. Abans hem de parlar de futbol sala. Tenim un bon bloc avui dedicat a aquest esport, començant pel bon inici de la segona volta de l'Escola Pia a la segona B d'aquest esport de futbol sala. Els escolapis van derrotar per 7-2 a l'Ocargol de Lleida. Els de Borja Burgos es van revenjar així dels de la Terra Ferma, que en el primer partit del campionat van guanyar els sabadellencs. Marc Pijuan, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
La curiositat és que es va repetir el resultat de la primera volta, però això sí, aquest cop a la inversa, aquest cop favorable a la Pia.
Sí, en aquella ocasió els lleidatans van sorprendre el conjunt escolapi, que arribava, recordem-ho, de fer un excel·lent paper a la final a 4 de la Copa Catalunya. De fet, aquest Locaragol de Lleida és un equip que aquesta temporada s'estrenava a la categoria després d'ascendir de tercera. Oriol Comadran, jugador de l'Escola Pia, apunta les claus d'aquest primer triomf de la segona volta.
Bé, jo crec que vam estar molt intensos durant gairebé tot el partit, que és una de les coses que allà no vam fer. Ja vam desconnectar 10 minuts de la segona part, vam anar a la mitja part guanyant 0-2 i vam tenir aquest moment de relaxació que aquesta categoria ho pagues molt car. I aquest cap de setmana vam estar, per mi, dels 40 minuts, 38 de ritme molt alt, i també de cara a porta vam estar molt encertats i a la porteria el Josep Maria va tornar a fer un molt bon partit.
El 7-2 que permet sobretot al conjunt de Burgos seguir la línia ascendent amb la qual va acabar el 2018. Ara se situen cinquens a la taula, però amb els mateixos punts que el Bellesport, que és quart. Els de l'Hospitalet van caure aquesta jornada a casa contra la Unió i veuen com els del carrer Garcilaso els atrapen a la taula. Tots dos equips tenen ara 30 punts, a només dos, de fet, de la desitjada tercera plaça, que donaria accés a la Copa del Rei de la temporada vinent i que, de fet, és l'objectiu clar dels de Borja Burgos per aquest 2019. Comadran assegura que de cara a aquesta segona volta, i si volen assolir aquesta tercera plaça, han de no perdre punts contra els equips de la part mitja baixa de la classificació.
Al final finalitzes la nostra primera volta. Contra els equips de dalt hem competit molt bé, a la majoria els hem pogut guanyar, i els punts que ens deixem amb els equips de baix, que a priori no hi ha cap equip senzill, però a priori són més assequibles que els de la part alta, és on ens fa estar entre els tres primers. Si aconseguim seguir amb la dinàmica bona amb els equips bons i millorar els resultats amb els de la part baixa, doncs creiem que podem aconseguir-ho.
Precisament al butxí del Bellesport a l'Hospitalet aquesta setmana, la Unió Santa Coloma serà el pròxim rival dels escolapis aquest cap de setmana.
Recordem que l'altre equip sabadellenc de la categoria d'aquest grup 3 de segona B, el Natació Sabadell, no va jugar aquest últim cap de setmana.
Sí, els de Diego Blanco havien d'enfrontar-se a l'Isurt de Terrassa, però els agarencs no disputaran aquesta segona volta, ja que s'han retirat de la competició i, per tant, els nedadors que no s'estrenaran en aquest 2019 fins aquest cap de setmana vinent, quan rebran el filial de l'Indústria Santa Coloma.
Baixem un grau, Marc. Repassem l'empat a 3 del grup de Raon Estudi Barcelona a la pista del Cover Premià de Mar. En un partit esbojarrat, els d'Isma Quirós van tenir el partit guanyat, perdut, i al finalment van repartir-se els punts.
Sí, un gran inici de partit va fer que els raonistes se situessin 0-2 gràcies al ritme que van imposar. Ara bé, 6 minuts fatídics van fer que els del Maresme remuntessin i capgiressin el resultat, 3-2. Al final, però, els sabadellencs van aconseguir empatar amb el tercer i definitiu gol, esgarrapant així un punt en una pista d'un rival directe. Isma Quirós, l'entrenador local, es queda amb coses positives i també negatives de l'enfrontament.
Els reforços nous que han vingut també van aportar bastant,
però ens hem de treure aquests 6 minuts perquè al millor amb un altre equip no són 3, són més i no aconsegueixes remuntar. Bueno, al final també valorar que és l'equip que anava darrere, sap a poc l'empat, però tampoc sumen ells, no? Bueno, a lo millor és el consol aquest dels tontos que diem.
Parlen clar. Per tant, aquí el tècnic del grup es raona. Falta d'un partit per tancar la primera volta tercera. El conjunt sabadellenc segueix en una excel·lent cinquena plaça, ben a prop dels millors, per tant.
Sí, una primera volta de notable alta excel·lent de l'equip raonista. L'empat ha fet perdre, això sí, una posició a la taula aquesta jornada, però amb un partit menys que la resta, el que han de disputar contra l'Esparreguera Calba al Sac i que no es va poder jugar ara fa una setmana, recordem-ho, per un problema amb la il·luminació del pavelló. Ara bé, Quirós no amaga la satisfacció per la feina molt ben feta fins ara.
Jo molt content en el sentit de la primera volta que estem fent. Sempre és millorable, evidentment, perquè tenim molts empats i a vegades els empats s'assemblen més a derrotes que a victòries. Però sí que és veritat que content en el punt que estem de, bueno, de la classificació, de la cohesió de grup, el tema de com estem millorant el nostre lloc i de les noves incorporacions que l'altre dia em van demostrar que sumaran molt.
L'últim partit de la primera volta de grups a Raona serà la visita del Sant Cugat aquest cap de setmana a Calba al Sac. Serà dissabte a partir de 8:15.
Fem un petit parèntesi, de seguida continuem parlant de futbol sala, però a Conca, ja a última hora, i saludàvem el Manuel Noeda, el company de Castilla-La Mancha Media, que acaba d'avançar el nom del substitut de Luis Aillón i, per tant, el tècnic que visitarà la nova Creu Alta aquesta setmana com a rival del Centre d'Esports Sabadell serà César Lainez, el porter en el seu dia del Real Zaragoza, a qui saludàvem, per exemple, fa uns mesos perquè era l'entrenador del Deportivo Aragón, del filial del conjunt saragossà. Doncs bé, entrenador forjat al futbol aragonès i que ara dirigirà la Unió Balompèdica Conquense, començant per la cita de diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta. De fet, el Conquense també tindrà nou director tècnic amb la figura de Juanma Barrero. Dit això, tornem al parquet i us expliquem, malauradament, una nova derrota del Femisport Amics del Pou Nou Escorial. Les de Fernando Castejón tenien aquesta jornada el difícil repte d'enfrontar-se al Gimbroldan, les actuals campiones, i la cosa, Marc, no va anar del tot malament, però tampoc van poder esgarrapar cap punt.
Sí, una petita passa endavant la que va fer el Femisport en aquesta última jornada contra l'equip murcià. Tot i perdre per 1-3, les quadribarrades van disputar el partit fins als últims minuts amb 1-2 que donava esperances de sumar algun puntet. El tercer gol rival, però, va matar les opcions de les sabadellenques. Malgrat tot, com deia en Fernando Castejón, entrenador de les del Marinals, marxava satisfet per l'enfrontament de les seves jugadores.
Se me queda la satisfacción de haber podido luchar y trabajar lo que habíamos hablado durante la última semana de jugar contra un gran equipo y efectuar nuestro juego, que entra después lo que puede pasar en cualquier partido. No más que puedes ganar o puedes perder, pero ya no es lo que no había pasado anteriormente.
Les de Fernando Castejón, que tancaran aquesta primera volta amb el duel més complicat que podrien disputar aquest cap de setmana, viatgen cap a Galícia per enfrontar-se al Burela, que ara mateix lidera la classificació de primera.
I qui tampoc aixeca el cap és el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro. L'equip creualtenc ha perdut contra l'Hèrcules 5-1, un rival directe i que amb aquesta victòria ha passat a les arlequinades a la classificació.
I diem que no aixeca el cap perquè aquesta és la setena derrota consecutiva a segona divisió i la novena jornada sense guanyar de les de Marc Muñoz. El resultat contra Hèrcules, això sí, no reflecteix el que va passar al llarg del partit. Muñoz se'n lamenta.
Sí, vam cometre errors que en aquesta categoria es paguen, però durant tot el partit vam tenir el domini, amb 1-1 vam tenir 3-4 oportunitats molt clares davant de la portera que si haguessin entrat el partit hagués anat diferent, i bé, durant tot el partit vam tenir el domini, vam crear moltes ocasions, però el que ens està fallant aquesta temporada, que arribem, creem ocasions, però al final la pilota no vol entrar.
La nova derrota deixa quartes per la cua a les arlequinades, amb només 2 punts de marge respecte als 3 rivals que tanquen la Lliga. El futbol sala Sabadell té 7 punts, mentre que els 3 rivals que té darrere en sumen 5. La pròxima ocasió per a poder sumar un bon resultat serà ja aquest pròxim cap de setmana amb la visita a Calba al Sac del Ripollet.
Per tant, duel vallesal que hi haurà al barri de la Creu Alta. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
I demà a l'Hotel Suís estarem ben pendents de les novetats que hi hagin a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Us explicarem, per exemple, qui ha dirigit, perquè serà a partir de les dues l'entrenament matinal del Centre d'Esports. També intentarem tornar a la rutina habitual buscant ex del conjunt arlequinat que hagin passat pel Conquense, pel rival de diumenge que, com us acabem d'explicar, arribarà a la nova Creu Alta amb César Lainez com a entrenador. Tindrem l'anàlisi d'Aleix Gómez sobre el seu pròxim rival, Macedònia, en el penúltim partit de la Lligueta del Mundial que s'està disputant a Alemanya i Dinamarca, i entre altres coses també una mica de triatló amb la Laura Gómez.
Hotel Suís.
Si voleu continuar informats, radiosabadell.fm com a web de referència, o si no, a través de Twitter, Instagram i també Facebook, @radiosabadell. Allà ens podeu trobar, per exemple, per comentar-vos l'última hora d'aquestes negociacions entre Kiko Ramírez, l'exarlequinat, el tècnic, entre d'altres, de l'Wisla Cracòvia fins fa poc, i el Centre d'Esport Sabadell. Una abraçada des del control de so del Toni González. Marxem, adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.